Però també surts a la, quan surts a la tele també surts més gras del que ets.
Sí, tot el que tu vulguis. Però escolta, aquests ulls a mi no em quadren. I la gent deia, tot pel voltant molt vermell.
A mi m'han dit que si mires l'Instagram del Cubino hi trobes a Tom Cruise.
Ah, pot ser, clar.
Això és el que m'han dit, que no té res a veure, de la realitat. O sigui,
però Tom Cruise a Top Gun.
Una cosa és la ficció, que és l'Instagram de Cubino, i l'altra és la realitat de Cubino, que no té res a veure.
Però, és el...
però jo no tinc Instagram, per tant, de les fotografies que m'han ensenyat, sí, hi ha unes transformacions.
És Tom Cruise, però l'època de Top Gun, de la primera tongada. Ben guapo. Bé, va haver una mena de grigall, va haver una batussa amb la Marta Torné.
Ja venia de la setmana passada.
Sí, no se'n recorda mai de la gala
que
estem.
Agafant-me la frase del Xavi Guix, que en el seu dia ens la va abocar aquí al programa, en toda broma,
sí,
hay algo de broma.
Perquè estàs guapíssima i ho has fet meravellosament bé avui.
Signem la pau.
Hi ha una cosa que ens unirà per sempre, que és que els dos tenim llacunes mentals transitòries, però les sortirem bé, oi?
Mira quina gràcia l'ha fet el Miqui. Bueno, també és veritat que jo tinc 30 pàgines de guió i tu surts un minut al programa.
Aquí, aquesta ha sigut dura, aquesta ha sigut dura. La Marta anava molt, molt guapa. Vestida.
Bueno, és que amb la Marta...
Sí, anava bé.
Si vas a vacil·lar la Marta Torné... La Marta
et
fotrà un repàs que et deixarà distret. La prova és amb la rapidesa que contesta Marta Torné, que el deixa sense lentilles, el Cubí.
Anirem seguint... Divendres.
Van rodolar per terra.
Podem confirmar que són lentilles les que té Montserrat?
Jo no ho sé.
No, perdona, potser les portava marrons abans.
Exacte.
És un efecte òptic. Tu fixa't el proper divendres, els ulls com els té, que els té com molt vermellós.
Vaig dir una cosa.
No, fixa't, tu ets una tele molt xula.
No, tinc una tele de fa quin, però de 17 anys o 18, no ho sé, però a mi m'interessen molt més els artistes.
Sí, sí.
La Torné, que per cert...
La va molt guapa.
Abans de dir, exacte.
Molt guapa.
Estava amb un vestit, li van posar un vestit...
Ole.
Ole.
Ole, i la Torné estava ole. Per tant, quan les coses estan ole... S'han de dir. I la de vestuari, que estava tan disgustada amb nosaltres, dir-li que quan les coses es fan bé, es fan bé. I la Torné, el vestit li quedava
de nassos. De nassos, sí, senyor.
També t'haig de dir... Ara, quan li poses una bossa d'escombraries, doncs s'ha de dir també. Semblava un carmelo.
Sí. Bueno, també t'haig de dir que no van anar gaire bé... A veure. Van perdre el lideratge.
Ah, sí?
Van perdre el lideratge. Un moment, Eufòria portava totes les setmanes guanyant, però aquest divendres no va pogut ser,
I què ha passat?
I qui ha guanyat?
I jo vaig trobar una gala molt plana, molt plana, perquè jo crec que tenien que haver buscat alguna cosa potent per revertir la situació. És que Antena 3 estrenava...
Tu cara més suena.
Tu cara més suena.
Sí, hombre, que
va arrasar Catalunya.
Eh?
Ara Catalunya va arrasar. I llavors jo hagués muntat alguna cosa d'última hora impactant per atendre la gent. Què passa? Que m'anava a explicar que ells es pensaven que Tu cara s'anava a estrenar d'aquí dues setmanes i van fer lo de la gala al revés, pensant que allò seria aquell divendres, i sembla ser que es van donar compte que no estrenaven Tu cara.
És que te riu. Aquesta setmana... Suena, te riu del debò,
Qui va participar aquesta setmana Tu cara me suena?
Va estar la que el marido se va morir assassinat.
Ni ho sap.
Està Bustamante...
No, la del marido, la Raquel Sánchez Sirva.
Sí,
Raquel Sánchez Sirva, que el marido se va morir, que no se sabe, que lo van trobar ahí corgat, pues va fer un paper estupendo, va cantar Zorra.
Sí, no.
Sí, és veritat, zorra. És veritat.
I què? Potser no l'he vist mai, aquest programa.
Bé, doncs va arrasar. Veurem
jo no l'he vist mai. No.
Havia una fent de Herbie, que la va fer ole.
Ho va petar,
Ho va petar. Sí, ho va petar.
No, jo a casa el tinc prohibit pels metges.
Ah, vaja. Escolta'm...
Potser fas bé i tot.
Al final...
Si el poso...
Compte fins a 10,
Què passa?
Si el poso, la tele... Se li pot llançar algun artilugi a la tele i hauria de canviar-la. I aquesta tele ja comença a ser un clàssic.
Però pel programa o pel canal?
Per algú que hi surt. Bé, endavant. Bé,
doncs, te reiria que...
Sí,
vamos,
no.
I ahí doncs, con Silvia Abril i tot.
No l'hi vist mai.
Recordes que divendres vam estar pensant a veure que, o si col·locarà la cavallol a l'Ostrell a primera hora, al començament, no?
Qui va guanyar l'aposta? Perquè tu i jo vam fer una aposta.
Sí, tu vas dir que al principi, jo vaig dir que després.
No, jo crec...
No, ell va dir...
No, jo vaig dir que jo la posaria a l'acabar el partit de futbol.
A l'acabar el partit, cap allà, 3 quarts d'11, quan s'acabés...
Jo vaig dir, vaig dir, s'hauria de posar a l'acabar el partit de futbol perquè la gent es reenganxi.
Sí. I tu vas dir al principi.
Crec que tu vas dir al principi.
Sí, sí, vaig dir això, jo.
Sí.
Sí, Xavar buscarà el Xavi, però jo no sé, no recordo.
Bueno, és igual. Bé. A on va anar l'entrevista?
Després del partit. Després del partit.
Per tant, estratègia televisiva.
Va posar el Xavi Verdaguer...
de
les caques, per començar,
que vaig veure que ara no eren caques sinó pets.
Ara són pets.
Sí, són pets.
Anem
però
variant.
No, però va dir una cosa molt interessant amb el tema de
caques, pets i
propera... Sí, no, si sí, no el posaré aquest tall perquè serà és molt desagradable, orina. Però va explicar una cosa que em va cridar l'atenció, que és el tema de com dormim, de quin costat dormim. Si dormim cap amunt, cap al
a
costat.
A tot això, re, un petit detall sense importància, hi havia 300 drons i míssils de creuer que Iran havia llançat cap a Israel. Però
crec que és...
lo important era si quants pets et tires i com has de dormir a TV3. Però bueno, està bé.
Però van tallar l'emissió, eh?
Sí, bueno,
se'n van anar a publicitat.
O sigui, tot és un sense sentit amb un programa que està enregistrat un dia abans. Però bueno, és igual. Escolta,
és que porta una tongada que...
Com que tot val, jo no... no
el problema va ser que van entrevistar la satanista i va passar lo dels petardos d'Iran.
No hi ha... No hi ha cap...
Però insisteixo que porta una...
Escolta, endavant.
Aquesta temporada...
Jo no, endavant. Que facin... O sigui, endavant les atxes. Cap problema.
No, no, si li deixen... Escolta, a mi... Té l'okei, té l'okei de la casa. Doncs el Xevi...
A casa, amb segons qui, donen l'okei, segons qui... Ni la O et donen.
Sí, bueno, doncs mira...
El forat negre t'ho donen.
Exacte.
Aprofita exacte. El Ricard per anar-se a Menorca. Home, mentre
tant,
van
cosa que ens sembla molt
drons,
bé.
Sí, i tant. Doncs el Xavi Verdaguer, atenció amb quin costat dormiu, perquè depèn de moltes coses, eh?
Has vist mai un elefant dormint panxa en l'aire?
Així d'entrada no
em ve al cap. Un gos, un gat... La millor posició per dormir, perquè la circulació de les cames millora quan caminem, i la circulació de neteja del cervell millora quan dormim. Sabem que si et mous millor pots favorir-ho i que la posició per millorar les neteges és de costat. Llavors, la posició de costat és la que més facilita que es netegi el nostre cervell durant les nits. Durant el dia, aquest procés de neteja és més lent. És clau a les nits posar-se de costat, dret o esquerra. La gent que té reflux no es recomana el dret. La gent que té reflux...
Cap a l'esquerra.
Que té mucositats al matí, que comença a fer... o que ronca, o que fa apnees. Aquestes persones, jo diria, cap al costat esquerre.
I els que tenen problemes de cor, per exemple?
Els que tenen problemes de cor, cap a la dreta.
Cap a la dreta.
Queda clar, eh?
Jo crec que aquí no
al final, jo crec que...
Jo crec que no ho sabia.
El de la dreta. El té problemes de cor.
És que foti cap a la dreta.
Sí. I, a veure, jo he vist gats i gossos dormint panxa en l'aire.
Sí. El meu ha dormit cap amunt.
Sí.
El meu ha mirat...
Jo he vist a ma mare dormint panxa en l'aire.
I dorm bé.
Home, si dorm bé, collons. Sembla Tutankamon.
Bé, la Caballol.
I escolta, i camí dels 86, la setmana el mes que ve,
vull dir. Home,
i dormir cap amunt, i millor que jo,
Porta-lo una tarda aquí, que segui aquí.
Hi ha un problema, no ens sentirà.
Ah, pues posem uns cascos.
Ja cridarem!
Posa-li uns cascos.
He acabat pràcticament afònic aquesta setmana.
Bé, la Caballol. Què ha dit la Caballol? Home, doncs ha hagut mitjans de comunicació que s'han portat molt malament amb ella i no han contrastat res de res, eh?
Això ha estat un clar cas de subjugació demoníaca. En recordo programes com el del Risto Mejide, que van portar un exorcista, no sé d'on el van treure, dient que sí, que havia vist el cas i que això era una subjugació demoníaca. Llavors van començar a riure. El programa del Wyoming, el Dani Mateo, que haig de reconèixer que a mi aquest home em fa molta gràcia perquè és fresc, és espontani, però va creuar una mica la línia, eh? Unes mofes, sortia una noia vestida de satànic, és a dir, el meu nom, Sílvia Caballó, ja anava associat amb eròtic o satànic. Jo tinc uns fills en edat escolar. Com em podia afectar això? I cap d'ells va parlar ni 5 minuts amb mi. Perquè abans de posar una etiqueta a una persona, tu has de pensar molt.
Aquí haig de dir una cosa. Van estar darrere d'aquesta dona, quan va passar tota la història, darrere d'ella constantment. La van trucar per l'esquerra, dreta, a través de la gent de propera a ella, a l'editorial, tothom trucant-la perquè volien parlar amb ella. Això de que ningú es va posar en contacte... A veure, presumptament ho guardo, perquè em consta gent, programes, que ara m'enrere constantment d'ella. Què va dir aquell capellà satànic que va entrar un capellà al programa del Risto, que és el que comentava ella la Caballola ara? Doncs he anat a remenar, que va ser un tall que van posar aquí al versió, que deia això.
Bueno, subyugación demoníaca. ¿Cree que eso es lo que le ha pasado al obispo?
Yo creo que es eso lo que le está pasando, entre otras cosas, porque uno cuando se enamora, no se enamora de alguien que esté totalmente en las antípodas de sus criterios, principios y valores.
¿Usted defiende que alguien que se enamora de alguien que no opina lo mismo que uno está siendo subyugado, como ha dicho, demoníacamente?
No se explica que una persona de los niveles de conocimiento del obispo esté con alguien que nada tiene que ver con su vida, totalmente, con su historia en general, ¿no?
Terror.
Demà posarem, si vols, perquè no em dóna gairebé temps, un tall d'un amic de Ruiz Mateos. Ara comença a sortir la merda. Ha sortit un dient que la dona de Ruiz Mateos tenia ganes que pirés ja cap al cel. O cap a l'infern.
Aquest no seria el primer i ni l'últim matrimoni que tenen ganes que un o l'altre...
Sí, i que els fills el volien pelar.
Com la meva dona.
Vols que el posem per demà o el vols per ara?
El deixem per demà. Demà ho trobarem.
Mira que he posat titulars com perquè el volgués...
4:10. Gràcies, Rocco.
Fins demà, adéu.
Versió RAC1.
Dicen que ya está todo inventado. Na 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 na, algo inacabado. Mira bailar sin saber.
Júlia García neda entre dofins hologràfics amb ulleres de realitat augmentada. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Hi ha nous que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O Gana Energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas amb preu ajustat. Gana Energia. L'estalvi sense embolics.
Com que sabem que cada mare és única, a la Roca Village trobaràs el detall que es mereix i que més va amb el seu estil i personalitat. Aconsegueix el regal perfecte per al Dia de la Mare de firmes com Swarovski, Rituals, Longchamp o Hero Paris i, a més, amb descomptes addicionals. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te a les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La Vanguardia et regala el netejador de vidres Bosch valorat en 74,99 €, ideal per finestres, miralls, ceràmiques o qualsevol líquid vessat. Truca ara al 933-481-482. Subscriu-t'hi per 39 €. Rep La Vanguardia cada dia i aconsegueix una neteja ràpida sense restes amb Bosch i La Vanguardia.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Versió RAC 1.
amb Toni Clapés.
Un minut i arribarem a un quart de 5 de la tarda. Anem a resoldre l'enigma d'avui. Xinxó, a veure.
Era sobre el primer capità del Titanic, avui que fa anys que es va enfonsar. Abans del capità Smith, que és el conegut, sí, una altra persona es va posar al capdavant del transatlàntic, va agafar el timó del Titanic. Una persona que, curiosament, té un nom molt popular a la ficció. Com es deia el primer capità del Titanic? Opció A, capità Planeta. Opció B, capità Amèrica. Opció C, capità Haddock, o opció de capità Sparrow. I la resposta correcta és la C. El primer a comandar el Titanic va ser el capità Herbert Haddock.
Exacte.
Per tant, el capità
ara
Haddock.
Ara li ve,
ara
no?
Ara sí, eh?
És curiós, quan ho diu la Xinxó, sí, ara li ve.
Sí, el Tintín, no?
I jo me'n recordo que li vaig dir com, sí, que diferent hubiera ido todo si hubieras estado tú en el timón.
Parlava castellà, també.
Sí, és estranger.
Sí, el Herbert, sí.
És estranger, sí.
555 persones han jugat avui, que està molt bé, i 454 són les que l'han encertada. Per tant, Quim dona el numeret, numerito.
Va, senyor Virgili, que vostè és el protagonista d'avui.
El 454. A veure si també serà inventat, com tota la resta.
Jo no m'he inventat mai.
No,
mai.
115,
nena.
Ah, 115. Saps que anava a dir 155, eh?
Jo soc una persona com Déu mana.
I tant.
Sí,
va, que ens n'anem al tennis Barcelona, perquè avui ha començat el...
Ja avui
ha començat.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Estic perdent l'esperança de guanyar la tassa i el got de xocolata. Això mira, no ho ha de fer mai.
Mai. Perquè veus, mira l'exemple.
Diu, però bé, si no envio el correu, segur que no guanyo, no? Per favor, has de tenir una actitud més positiva i proactiva. A veure si aquesta és la bona. Doncs sí, salutacions a tots. Llàstima que no té criteri, perquè diu especialment el senyor Martí i Santa Susana.
Pot ser una... Podem treure el premi?
Debe ser socialista, com jo.
No sé, ja no hi som a temps. Diu... que em fan riure molt, i també la Charo García Lomas de les croquetes. Boníssima. Tot i que li haig de dir que fer unes croquetes de calçots, ella fa croquetes de calçots, que res tenen a envejar les seves de carn, ja li explicarem. L'Araceli de la Floresta, feliç! No s'ha de perdre mai l'esperança, noia. Felicitat, guapa.
Un minut passa d'un quart de 5 de la tarda, com deia en Miquel, bona tarda. Ja tenim el trofeu Comte de Godó en marxa.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
Un torneig que preveu, atenció, rebre 100.000 visitants, generar un impacte per Barcelona d'entre 55 i 60 milions d'euros i més de 600 llocs de feina. És un torneig pioner per dues motius. El primer, perquè és el primer torneig del món amb un equip de recollapilotes inclusiu. Hi haurà dos joves amb discapacitat intel·lectual responsables del parasol que tapa els jugadors durant els canvis, i el primer esdeveniment esportiu que reutilitza les aigües grises de les dutxes i els vestidors per regar les pistes i els jardins.
Bé, i com cada any, allà hi tenim les pistes del Club Tenis Barcelona, l'Albert Bassas. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Albert.
Hola.
Què tal?
Bé, molt bé.
Alguna novetat, alguna diferència que hagis detectat envers, per exemple, l'any passat?
Doncs no massa, mira, de fet pràcticament la resumia la Míriam ara, alguna gairebé que desconeixíem fins i tot nosaltres, que avui doncs ens hem instal·lat aquí per ser durant tota la setmana, i sí que de les coses més destacades que podem dir és que està ple d'avui i fins diumenge, ja des de abans de Nadal, em sembla, cosa que habitualment els últims anys ja passava, però no tan aviat. És a dir, aquest any s'han exhaurit totes les entrades molt aviat, potser perquè, clar, el cartell era molt prometedor, veient la possibilitat de veure en acció a Carlos Alcaraz i també el que podia ser el més que probable comiat de Rafa Nadal. Ja t'avanço que serà que sí, almenys perquè ell així ho ha dit aquest migdia, del torneig Barcelona, és a dir, que serà l'última vegada que veurem aquí Nadal en acció, i això no s'ho ha volgut perdre ningú.
Doncs, si et sembla, anem a parlar amb el protagonista de moment d'aquest migdia, que ha estat Rafael Nadal, esperant la roda de premsa que també ha de donar Carlos Alcaraz. per explicar la seva lesió, que això serà aquesta tarda. Per tant, anem a escoltar el que ha dit Rafael Nadal, que Albert sí que participarà al Godó, eh? Sí que participarà al torneig.
Sí, ha confirmat, ja esperàvem que sí, però ha confirmat que sí, ha fet roda de premsa per dir que sí, que jugarà aquest any el torneig, que més o menys s'ha trobat físicament bé aquests últims dies que s'ha estat entrenant aquí, tot i que li ha costat decidir-se gairebé fins a última hora, ha explicat, ha vingut a dir que no està per fer grans resultats, però que no podia faltar aquesta cita barcelonina perquè, el que dèiem, té clar que aquest serà el seu últim Godó.
Me lo tomo como mi último año, así me lo tomo y quiero intentar disfrutar cada momento, ¿no? Para mí, pues, todo eso coge un significado un poquito más especial. Y el hecho de que, como actualmente tengo este sentimiento, el hecho de no poder estar en Monte Carlo la semana pasada me dolió, pero por suerte pues las cosas han mejorado para esta semana y me siento lo suficientemente listo como para salir a jugar mañana, ¿no?
Pero hem aclarit, Albert, que és aquesta dolència que té Rafael Nadal, de què es tracta o no se sap ben bé què és el que li passa?
Sí, és un dolor, uns problemes a l'abdominal que pel que sembla doncs no el deixen servir amb comoditat o amb prou potència, uns problemes que ell no va voler explicar massa o que s'ha reservat bastant i que pràcticament coneixem gràcies al seu tiet Toni. Em va parlar fa uns dies, em sembla, i ha quedat clar, ara sentireu en Rafa, va parlar més del compte, va parlar massa i no li va fer massa gràcia a en Rafa, no.
Tampoco aquí no tenemos que esconder nada, sabemos todos los problemas que he ido teniendo, con lo cual, ¿para qué hablar más de la cuenta de ellos? Y a mí ni me apetecía hablar del abdominal. Después es verdad que lo dije cuando estuve en la final de Sevilla, porque sí que mi tío lo comentó en otro lugar, pero yo simplemente lo voy a decir yo, simplemente en mi comunicado dije que simplemente no podía jugar. Al final, como te puedes imaginar, pues tampoco me apetece ir diciendo tengo un problema, pues me canso.
Perquè ja ara et surt, si tu quan te
fa mal... A veure, Toni, què és el que vas explicar d'en Rafael Nadal?
Que tenia aquí un problema en la zona abdominal, que no estava clar, que era com si hagués de portar una faja.
Ara veig que el Rafael no li ha fet...
Bueno, perquè un poc beneitaro.
Ni cap gràcia aquest
moment. Era un poc beneitaro, que se fon per tot, però la lògica...
Hi ha bona relació entre vosaltres dos?
Molt bona relació, cap problema.
Bueno, no tinc entès el mateix.
Sí que per...
Sí?
Que fa dos dies que intenta entrar a la Rafa Nadal Academy i m'han canviat el bombín.
Oh.
I no puc entrar el que era el vestidor i és el meu batuquillo. Però jo crec que ha estat un error de Cerrajero,
sí,
que
s'ha equivocat. És molt possible que canvien el pany del vestuari
d'algú. I no t'avisa, no te donen la copi i allò te deix fora.
Quan debuta Rafael Nadal, Albert?
Demà, en principi demà, encara no sabem l'hora, sí, perquè, clar, normalment Nadal ho feia dimecres perquè com a cap de sèrie entrava directament a segona ronda, però ara que, clar, Nadal, mira, ara t'ho diré, és el número 649 del món, ha perdut pràcticament tot el rànquing que tenia, ell ara està obligat a jugar a primera ronda com qualsevol altre tenista, i la primera ronda es juga entre dilluns i dimarts. Avui no estava previst que debutés, però sí que demà ho ha de fer sí o sí, per tant, demà jo calculo que potser el tercer torn del dia, perquè és l'hora que prefereix sempre jugar el seu partit aquí a Barcelona, és a dir, que pels vols de les 3, un abans de les 3, veurem després quan ho confirmi l'organització, però sí que demà l'haurem en acció contra un italià que vol, i aquí en principi pot tenir números de guanyar, veurem quines són les prestacions que ofereix Nadal. És veritat que després ja, a segona ronda, en cas que guanyés, li toca ja un australià de Minyor, que és ja més complicat, i per tant ell ja ha dit que semifinals no l'esperem. I ho ha dit amb aquestes paraules, o sigui que està per jugar, però veurem fins a quin punt pot competir.
I també ha parlat de Carlos Alcaraz, que també era un dels plats forts d'aquest torneig, que no jugarà per lesió al canell.
Sí, a l'avantbraç. Sí, bé, m'ha fet una mica com tothom, no? El que és lamentar la notícia i dient que se'l trobarà a faltar.
Bueno, lo que vaig és negatiu, per soc el primer per ell, em sap greu per ell que no pugui jugar un torneig que ha guanyat ja dues vegades i que és un torneig que és molt important dins, es, dins el nostre circuit i sobretot em sap greu per ell que estigui lesionat, no? No, més que qualsevol altra cosa, o sigui que l'únic que desig és que se recuperi. Jo no estic en capacitat de pensar en semifinals, de veritat.
A veure, que semifinals deia, perquè, perdona, Toni, és sí. On, quan s'haguessin trobat en cas que tots dos haguessin anat passant rondes, però evidentment un ja no hi arribarà i l'altre diu que ho té pelut per arribar-hi.
Rafael,
Bona tarda. Sí, bueno, estic un poc sorprès perquè penso que en Alcaraz pensava que competiria finalment no està amb n'altre, però sí que m'acorda que si lo queréis ver a Carlos Alcaraz en acción sí. Estarà esta tarde
al tenis Barcelona.
Sí, estarà esta tarde en el tenis Barcelona.
Sí.
Estarà cortando jamón y otro tipo de embutidos y fiambres en la carpa del pozo. Me consta que estarà allà i si se voleu fer qualcuna foto
em sembla que anirà al tennis, però no, pensant, dic, em sembla que anirà al tennis perquè
per tant, unos platitos biodegradables
perquè sí, ara però crec que no va sí, sí. No va tallar per ni
sí, la veritat és que,
la veritat és que
sí que lo vais saber ahir i bueno, va estar estupendo.
Va un acte d'un altre esponsor.
Que... Un moment que la Míriam Díaz...
Va un acte d'un altre esponsor seu, que és una marca de cremes a la pell.
Després de cortar el jamón estarà con el tema de les cremes solares, sí, per supuesto.
Sí, primer vindrà aquí a dir que no juga, diguéssim. De fet, s'espera que comparegui a un quart de sis, però serà una cosa express, sense preguntes, és a dir, un tràmit, m'assec, dic que no jugo i m'aixeco i després té un acte comercial fora del Godó, de fet, perquè no és ni aquí, que és a Barcelona, però fora de les pistes del tenis Barcelona, i segur que allà en dona més detalls de com es troba. De fet, em sembla que l'organització li ha vingut a exigir que abans de donar explicacions fora del que seria el torneig, doncs que abans passés per aquí i comuniqués públicament la seva absència.
Una pregunta abans de posar el punt i final a aquesta connexió, que potser ara no saps, però... O sigui, un jugador... tan bon punt forma part d'un cartell com és el d'aquest torneig del trofeu Comte de Godó i forma part del reclam perquè la gent hi vagi, ja cobra o no cobra? No, és a dir, cobren un fix o han de jugar ni que sigui un partit? Pregunto, no ho sé.
Hi ha les dues coses aquí, Toni, és a dir, que en tornejos, per exemple, d'aquest tipus, com és el torneig de Barcelona, que és un ATP 500, guanyes... per passar rondes, d'una banda sí. el premi en metàl·lic que és públic i notori per participar al torneig, i després n'hi ha un altre que aquest no és públic, que aquest és el que negocia cada tenista amb l'organització, dir, si vols que et vingui jo com a mínim vull cobrar això, i de fet en els casos, per exemple de Rafa Nadal, per dir-ho clar, em sembla que s'emporta més de fixa que no pas del que s'endú guanyant el torneig. És a dir, en Masters 1000 i en Grans Slams això no passa, no? Perquè tenen l'obligació els tenistes d'haver de jugar, si el seu rànquing així ho determina, doncs perquè juguen els millors, doncs han de jugar els tornejos i punt. En canvi, en aquests que són de categories inferiors, doncs clar, aquí ja hi ha una mica el que vulguin pactar de sota mà l'organització amb els tenistes en qüestió. Normalment això estaríem parlant de les primeres espases, els dos o tres primers tenistes o caps de cartell. La resta cobra només per passar rondes.
Ja, per tant, és comprensible que aquí l'organització li digui a Carlos Alcaraz que almenys que s'hi passin i que sigui 5 minuts pel torneig, perquè bé, segur que alguna cosa deu haver cobrat. Doncs Albert Bassas, moltíssimes segur. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies, fins demà, adéu-siau.
Adéu, adéu.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Avui comença a Nova York, deixant la qüestió esportiva, la qüestió tenística, un judici que passarà a la història i que protagonitzarà, qui va ser president dels Estats Units i ho pot tornar a ser Donald Trump, Míriam Díaz.
Sí, es convertirà en el primer expresident del país que s'assegurà al banc dels acusats en un procés penal. El candidat republicà està acusat de 34 delictes per haver falsificat un seguit de documents per intentar subornar l'actriu porno Stormy Daniels l'any 2016.
Bé, molts de nosaltres no tenim, diguéssim, el bagatge ni sabem de què es tracta o quina és la història de Donald Trump amb Stormy Daniels, que, repetim, això té l'origen al 2016. És per això que, com que hi estem pendents i volem saber què és exactament de què se l'acusa Donald Trump, saludem a aquesta hora el Gustavo Alegret, periodista internacional als Estats Units. Gustavo, molt bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda.
Ben retrobat. Un Donald Trump que ha d'estar a punt d'arribar a aquest judici, no?
Sí, i amb un gran equip de seguretat i acompanyat de molts periodistes. La policia ha establert zones zero, per dir-ho d'alguna manera, al voltant de la seva torre Trump a Mid-Manhattan, on té la seva residència, i a la cort que està al sud de Manhattan, als tribunals on se'l jutjarà. S'espera que arribi i que Donald Trump, sens dubte, vulgui aprofitar aquest judici a favor seu en la campanya electoral de cara a les eleccions d'aquest mes de novembre.
Un judici, Gustau, que si no vaig errat, si no em corregeixes, no serà cap entrebanc perquè ell continuï la cursa, la cursa electoral per acabar o intentar ser nou president novament dels Estats Units.
No serà cap entrebanc, però sí suposarà alguna alteració de la seva campanya. Aquest cap de setmana Donald Trump ha traslladat el seu equip de campanya a Nova York. Ell haurà d'assistir, com a mínim, al principi de cada setmana al judici i a partir del dimecres queda lliure. Per tant, Donald Trump s'espera que aprofiti no només les seves compareixences al judici, a l'entrada i la sortida, sinó a partir de dimecres i durant el cap de setmana per fer actes de campanya. Això no li impedeix viatjar dintre dels Estats Units amb els seus avions privats per participar. Té una cosa en contra, i és que la llei de Nova York no permet la retransmissió del judici. Donald Trump hauria aprofitat, sens dubte, la retransmissió per fer actes de campanya, sabent que els mitjans de comunicació s'hi haurien connectat. Però la llei no ho permet. Per tant, entrada sortida del tribunal, sens dubte ho aprofitarà, i a partir d'aquí el que pugui dir en els actes electorals a partir de dimecres i del cap de setmana.
Pel que sabem, Gustau, subornar a l'estat de Nova York no és delicte. Aleshores, de què se l'acusa exactament a Donald Trump?
Els fiscals estan intentant argumentar que se li ha d'imposar una condemna per un delicte greu a intentar falsificar els registres comercials de les seves empreses. Per què? Perquè ell, intentant comprar el silenci de l'actriu Stormy Daniels en la campanya del 2016, volia fer callar l'actriu porno amb qui suposadament va tenir un afer, una relació de caràcter íntim. I la utilització d'aquests diners va ser reportada als registres de Nova York empresarials com a despeses judicials o despeses legals. I, a més, els fiscals intenten explicar que, fent això, intentaven cobrir un altre delicte, que és la violació de la llei electoral. Als Estats Units tu pots rebre innombrables quantitats de diners. És una cosa que es va establir amb una decisió històrica del Tribunal Suprem fa ja uns anys, però la utilització d'aquests recursos ha de ser transparent i ha de ser reportada, i tu reps donacions i les has d'utilitzar d'una determinada manera. No pots fer el que vulguis. I, per tant, la utilització per fer callar la veu d'una suposada relació sentimental és una utilització inadequada i, per tant, viola la llei electoral dels Estats Units.
Mm-hmm. Perquè anem a l'arrel del tema, no? És a dir, qui és Stormy Daniels i per què s'està jutjant doncs aquest cas?
Doncs Stormy Daniels és una actriu de cinema per adults, d'una manera col·loquial podem dir una actriu de cinema pornogràfic, i Donald Trump, abans de presentar-se a les eleccions, era un empresari que es dedicava no només al tema de la construcció, sinó, a més, amb el tema de l'entreteniment, de la televisió. Ell es va fer famós amb un programa de televisió de força èxit, en el que ell s'asseia en una taula molt, molt presidencial i acomiadava els concursants amb aquella famosa frase de "You are fired", no? Tu estàs acomiadat. El món de la faràndula sempre ha acompanyat Donald Trump. Ell adora les càmeres de televisió i li agrada figurar. I en aquest món de la faràndula, ell, els que el coneixen, les seves biografies no autoritzades expliquen que era un home que li agradaven molt les dones, fins al punt de traspassar doncs els compromisos que tenia amb les seves dones i tenia altres relacions, per dir-ho d'una manera elegant. I, per tant, suposadament va tenir aquesta relació extramarital amb aquesta actriu pornogràfica i durant la campanya electoral el seu equip i ell mateix van pensar: això pot ser un problema per a alguns votants conservadors que diguin que jo no respecto el matrimoni. Callem, tanquem-li la boca a la Stormy Daniels amb un pagament de $120,000. Però la Stormy Daniels va violar els acords, es va saber, i a partir d'aquí va començar el judici. I després es va conèixer que Donald Trump també ho va intentar amagar. No només perquè no va utilitzar diners propis, sinó els de la campanya electoral. I, per tant, tot plegat suposa una violació de la llei.
Aquesta, Gustau, no és la imputació més greu de les quatre que s'enfronta a Trump. Quines són les altres?
En té tres que són molt més greus que aquesta. I de fet, els experts diuen que seria una victòria per Trump si en aquest judici de Nova York ell sortís exonerat per falta de proves o d'evidència. La més greu és la de Washington, en el que està imputat per provar de, o intentar canviar o alterar el resultat de les eleccions del 2020, amb aquella suposada crida que va fer els seus seguidors perquè assaltessin el Capitoli. L'altra també força greu, i en la qual hi ha una evidència molt forta, que és una filtració d'una trucada en què ell participava i demanava que li busquessin 12 o 13 mil vots que necessitava per guanyar les eleccions a l'estat de Georgia. L'intent de manipular aquell recompte de vots és una alteració, un intent del greu de la violació de la llei. I l'última és la que coneixem per les imatges d'haver-se emportat i retenir, i a més intentar que no siguin recuperables, un centenar de documents classificats que se'n van portar quan va deixar la Casa Blanca i va marxar a Mar-a-Lago, que és la seva residència a l'estat de Florida, a la ciutat de Palm Beach. Per tant, tots aquests casos són molt més greus, hi ha una evidència molt més forta i les imputacions o les acusacions estan molt més provades per part de les investigacions. I això pot ser un problema per ell. Ara bé, el judici de Nova York és l'únic que podria tenir sentència abans de les eleccions. I això seria devastador. Malgrat que és el més feble, una condemna faria que molts ciutadans que ara estan dubtant de si recolzen Trump l'abandonessin. I com que les eleccions als Estats Units es guanyen amb mitja dotzena d'estats i l'elecció va per la mínima, la pèrdua d'aquests votants, especialment els conservadors, els més moderats, faria que Donald Trump pogués tenir problemes per aconseguir la victòria.
Gustau Alegret, magnífica crònica la que ens has explicat de tot aquest cas, que des d'aquí, com és habitual, tampoc coneixem els detalls. I hem pensat avui és el dia per explicar qui és i quin de què se l'acusa a Donald Trump amb aquest cas de la Stormy Daniels. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Igualment, gràcies per l'oportunitat.
Gràcies, no, al contrari. Ha estat un plaer. Gustau Alegret, periodista internacional als Estats Units.
Buenas tardes. Soy Luis Rubiales.
Mare meva, però cada dia ha de venir aquest home.
¿Puedo hablar, por favor? Yo no le he interrumpido a usted en ningún momento y usted sí que lo está haciendo en mi caso. Yo solo quiero decir que
Trump.
Este pobre hombre, lo que le ha pasado es lo mismo exactamente que a mí.
Igual.
Es otra víctima del feminismo radical o del falso feminismo. Si es que prácticamente tenemos vidas paralelas, porque bueno, por lo que yo tengo entendido, Donald Trump también tiene
Donald Trump
tiene dos hijas como yo. Él es rubio, yo soy Rubiales, y bueno, y machista, machista seguro que no es. Si le dio algún piquito a la fresca esa, a la Stormy Daniels, pues seguro que fue un beso paternal, como el que cualquier padre puede dar a sus hijas, claro. Ya lo conté.
Toda la gente que había allí, entre ellas, parte de mi familia, mis hijas. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos.
Hijas,
aprenderlo, es una lección de vida.
Vosotras sí sois feministas de verdad. Exacto. No el falso feminismo que hay por ahí.
Exactamente.
Pero no eran sus hijas.
Mira, mira cómo me aplaudía la gente. Si es que, en el fondo, todo el mundo sabe que tenemos razón. El falso feminismo hace mucho daño a la sociedad. Por favor, tomen nota de eso a los que nos están escuchando.
Bueno, lo que tomamos nota es que no, no sé cómo ens entra, cada vegada se'ns cola, però no, intentarem que no torni a parar.
Hauríem de tenir un filtre de masclistes.
Sí,
si
fos... que no sé
ara, que ens quedaríem sols aquí. Tu i jo, Toni, no sols machista. Aquí i la gent
d'entrada. Jo no machista no he sigut en mi vida.
No, soc un dins feminista màxim.
Escolteu, abans d'acabar, 8 de cada 10 municipis catalans estaran obligats a tenir un pla de prevenció d'incendis.
Sí, són 130 més que ara, i és que davant una campanya d'incendis que es preveu de les més dures dels últims anys per la sequera, doncs el govern ha actualitzat l'InfoCat per primer cop en 30 anys i també el Pla Alfa. Nova realitat climàtica, per tant, nou nivell de risc d'incendi, passa de 4 a 5 nivells
a 5.
I el més gran es diu extrem. Quan s'activi, s'hauran de tancar parcs naturals i es prohibiran acampades. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, diu que el canvi climàtic doncs obliga a incrementar la prevenció.
Que ha posat de manifest un element que ja coneixíem, que és que el perill d'incendi forestal, és a dir, el valor absolut de la probabilitat d'un incendi important amb afectació a la població, és molt més gran del que teníem fet fins ara.
Home, doncs extraordinari, fan molt bé de dir-ho, ja podem donar el tret de sortida de la temporada de piròmens. Vinga. Adelante.
No caldria, al contrari, els hauríem
acabem
de
tallar la cinta inaugural sobre la veda, tots els incendis de l'estiu, tot el piròmeno a la muntanya. Vinga. Tothom sap que quan comencen les campanyes aquestes antiincendis és quan comencen els incendis, precisament.
Doncs mira, per cert, d'aquí unes setmanes es presentarà pròpiament el que és la campanya, amb els efectius que hi haurà, etcètera, i sobretot l'anunci, aquest que fan cada any, que recordem que l'últim va ser aquell que va tenir tant d'èxit, del foc off.
El risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112.
Sí, sí.
Que no, que estáis a wait, tete, que... que ya se sabe quién lo va a hacer en los anuncios. Lo hará Roldán y el cantante urbano, tete. Si lo ha colgado en su TikTok... El TikTok ha colgado la canción que van a poner ya para el año este.
Com es diu, la campanya?
Cap foc al boss, tete. Ya verás, si mira, si la he traído aquí para el ojo que la ponga, tete.
On està el missatge?
Puja, tete, no. Que foc al bosc.
Extratune.
Extratune. Quanta raó, Míriam. Però aquesta és la campanya?
Però no, tete, que foc al bosc, tete.
Crec que hi podríeu posar una mica d'eco.
Bueno, sort que...
On és la paraula de post?
No, escucha, no. Tete, tenen que concentrar para escuchar que te llegue el mensaje. Para que te llegue el mensaje, tete.
Sempre, sempre la megafonia d'una estació de Renfe anunciant que hi ha un tren que porta retard de 25 o 30 minuts, que és una mica el que es dediquen a anunciar permanentment la megafonia de
Renfe. Ja ho tenen pregravat.
Mai? Exacte. Tots els retards van pregravats. Sí. Perquè allò que vagi puntual ha de ser és excepcional. Dit això, ens preparem per l'estiu i ho fem amb una aigua de total garantia.
Sí, perquè no sé si sabíeu que fins i tot gaudint dels partits de tennis es perden minerals essencials dels que el cos necessita, Rafa, i no es regeneren de manera natural. Per tant, no has de patir per res, vale? Perquè els pots recuperar amb Font Vella. Amb Font Vella, omple't de minerals, o sigui, omple't de vida.
Sí, però és que a mi no me patrocina.
Bueno, però pots col·laborar una mica, no? Per cert, de Montse Llussà, de la Sara i del Josep Maria Muñoz, en parlem tot seguit. Protagonistes, avui, bueno...
A tot arreu?
Catalunya. Escolta,
només
falta que surtis al full parroquial.
Espera't.
I els extraterrestres.
RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902 481 483 o céspedsolucion.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, bravista! Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetodos.cat.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
Atenció, amants de la tecnologia i la diversió. Torna a Tech and Play 2024, el festival tecnològic de Mobile World Capital Barcelona. Ple d'innovació, tallers, diàlegs i experiències tecnològiques per tots els públics del 25 al 28 d'abril a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
Descobreix les últimes tendències tecnològiques, gaudeix d'activitats immersives i gratuïtes i vine al Family Day.
Entra ara a techandplay.community i uneix-te a la revolució.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Recte endavant, no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el Petit Príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al Petit Príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondineuto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondineuto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondineuto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Camí de les 5 de la tarda, no sempre us podem explicar bones notícies, però la que tot seguit explicarem és doble bona notícia. Suposa un avanç mèdic que pot salvar vides en un futur i, a més, afecta directament a una persona que podeu escoltar cada tarda en aquest programa. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? No sóc jo, és la Montse Llosa que teniu aquí al costat.
Tu no tens canalla, no?
No.
No ho sabem.
No ho sabem.
Tot i que nosaltres, que és el que estàvem comentant en el micròfon tancat, ja coneixíem la història, perquè la Montse ens la va explicar en el seu moment, i ja vam quedar amb la boca oberta. Avui, gràcies a l'article que li ha dedicat el periodista Josep Corbella de Vanguardia, hem pres consciència tots plegats del seu abast. És l'aventura de la Sara, la filla de la Montse Llussà, quan una agulla del seu dentista li va arribar al cervell.
Jesús.
El final feliç d'aquesta història s'ha presentat al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Pediàtrica i l'equip de Sant Joan de Déu, que la va intervenir, ho publicarà properament en una revista científica. Imagineu-vos com de greu i delicada va ser aquesta intervenció, que tot l'equip de 20 especialistes que hi havia al quiròfan es va posar a aplaudir al final d'aquella intervenció. fet que no acostuma a ser gens habitual, segons ens han dit, i que ara també contrastarem. Per començar, li voldríem fer unes quantes preguntes a la Montse. Com em dèiem, en aquell moment ens vas explicar la història. Jo no sé si tant tu com la teva parella éreu conscients del que va passar o has necessitat una mica de temps per anar situant aquesta història on calia.
Sí que n'érem conscients i per això precisament hem necessitat temps, perquè quan tu entres a quiròfan, la deixes a la nena, s'adorm amb tu i la deixes a les 8 del matí, te'n vas perquè li han d'obrir la galta per dins i treure-li una agulla. I quan al cap d'una hora i mitja et criden per dir-te, et criden el cap de neurocirurgia, el cap de màxilo i l'anestesista per dir-te que l'escenari ha canviat, que és un altre, que és un escenari greu, que l'agulla inesperadament ha migrat i que han d'obrir el cervell per buscar-la.
Imagina't.
No? Amb un quiròfan amb TAC. Aleshores, tu, bueno, a banda d'aquest cau al món a sobre, fas el cor fort perquè has d'esperar i aquesta nena et necessita, no? I aleshores ens vam esperar, això eren 11:15 i a 3:15 ens van trucar per dir el doctor Rubio, ens estava esperant, es van obrir unes portes i el van veure allí. Ens ho va voler dir per, evidentment, evitar més hores de patiment, no? Per dir-nos que l'agulla era fora, perquè ens van avisar que hi podia haver danys, que hi podia haver danys neuronals o d'artèries o hemorràgies o nervis, no? I ens va dir que l'agulla era fora, li van preguntar si era en cap dany i ens va dir sense cap dany. Llavors li vaig dir si el podia abraçar, que era la pregunta que havia de fer, i és quan ens vam desfer, no? Perquè ja estava. I no la van veure fins a les 8 del vespre, perquè l'havien de cosir, havien de fer ressonància, la portaven a la UCI, i la van veure a les 8 del vespre, carregada de vies per tot arreu. A ella li fa molta gràcia recordar que portava bolquers, que li van posar bolquers. Afortunadament ella ho recorda com una, bueno, com una estada a l'hospital en què ho va passar molt bé.
Ara arribarem aquí, però jo tinc tants dubtes que m'agradaria retrocedir fins al principi, sí. Perquè tot això comença amb una càries. Sí. La porteu amb una càries, el dentista.
Sí.
Se l'ha de dormir, entenc, no? Com ens, sí. Ens ha passat a tots. I es perd una agulla.
I vam tenir mala sort, perquè jo li vaig agafar una miqueta al cap quan l'estaven punxant i tal, i quan va sortir la xeringa no hi havia agulla. I així comença la història, i ja està.
I de quina dimensió era aquesta agulla?
És jo sincerament no ho sé, però era una agulla de xeringa de dentista, pediàtrica, entenem. I llavors entra tot a dins, i com més miraven de treure-la, clar, anava més endins. Llavors va ser quan els dentistes que van vindre a ajudar a l'odontopediatra ens van dir, truquem a l'ambulància, i vam dir, no pot ser ambulància, amb sirena, que passa en Joan de
Déu. Disculpa, però com, o sigui, clar, jo intento fer-me la idea... Clar, a tu et punxen i entenc que aquella agulla queda posada aquí com una banderilla. Però no, és a dir, va entrar per no sé on.
No ho entenem, o sigui, era per adormir a la mandíbula inferior, no? I llavors va entrar i suposem que estirar, l'agulla es va quedar allà i va anar entrant. És que no ho hem sabut mai.
No la de dalt, la de baix?
Baix, a baix.
I com podia anar de baix?
I la boca va...
Per la galta, entenem?
La galta va succionar l'agulla i la va transportar...
Llavors la galta es queda amb l'agulla dins, pugem cap a Sant Joan de Déu, ens diuen tranquils, bueno, fem un tac, veiem que hi és, no? Ens diuen hi és, tranquils que no es mourà. Aleshores, el doctor Rubio era a Tenerife en un congrés, va avançar la seva tornada i ell volia ser la intervenció. Aleshores passa el dijous i divendres al matí és quan la intervenen i és quan, sorprenentment, que no havien vist a la seva vida, aquesta agulla havia migrat per un... Bueno, ja ho saben els especialistes, no? Però per un foradet del crani que ells a vegades han intentat passar per allà i no han pogut, i en canvi l'agulla ho va fer, no? I per això el neurocirurgià, el doctor Hinojosa, també diu que ell en 30 anys d'ofici no ho havia vist mai a la vida.
Mira, has mencionat dos responsables d'aquesta història amb aquest final feliç, que són els doctors Josep Rubio i José Hinojosa, i concretament hem tingut la sort que ara mateix ens pugui atendre el doctor Rubio.
És una sort, com dius.
Sí, cirurgià maxilofacial i cap de cirurgia d'aquesta especialitat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctor Rubio, bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies per atendre'n. No sé si fa temps que no se saluda amb la Montse Llussà, en tot cas l'està escoltant.
Què tal?
Sí. Què tal, Montse? Vam coincidir fa ara un parell de setmanetes.
La setmana passada ens vam trobar a Sant Joan de Déu per fer les fotos de La Vanguardia.
Molt bé. Sí. A veure, nosaltres tenim moltes preguntes perquè no hi entenem de res, però també m'agradaria parlar una miqueta de vostè. Com li arriba aquest cas?
Doncs en aquell moment estava, com ha dit la Montse, jo estava a fora, a Tenerife, i un company, un amic que té una clínica dental, em va trucar que li havia succeït el tema de la fractura de l'agulla, no? És un tema poc freqüent, no? Llavors en aquell moment doncs, em van estar comentant la situació, que no la podien recapturar, i llavors li van fer unes radiografies que em van enviar per WhatsApp, I en aquell moment automàticament els vaig dir que anessin a Sant Joan de Déu, on jo vaig contactar amb l'equip de guàrdia de cirurgia i amb l'equip de radiodiagnòstic per fer-li un TAC 3D i saber exactament on estava aquesta agulla.
Vostè tenia clar que era un cas greu, que era un cas complicat?
A veure, les fractures de les agulles no és algo que passi cada dia, no? Però de tant en quant, en algunes ocasions, es pot trobar aquesta situació. El que és excepcional és el fet de que aquesta agulla hi hagués la remota casualitat que anés a parar en el foramen oval, que es diu que és un forat que hi ha a la base del crani. El crani està separat, no? Separa la base del crani i el cervell de la cara, i està foradat per una sèrie de forats per on entren i surten artèries i nervis. Aleshores, per un d'aquests foradets és per on va entrar l'agulla i va entrar dins de la cavitat craneal.
Jo ho intento entendre. Ja sé que potser vostès ni ho entenen, perquè la Montse ens deia que és un cas molt excepcional, però aquesta agulla com es va movent per aquí? És a dir, jo que penso, dic, bueno, si és una agulla, com quan se'ns clava una agulla d'un peix, per exemple, que ens queda clavada, aquesta agulla per què no queda clavada en una cavitat i no es belluga més i no es perd?
Exacte, l'agulla, la boca, no? I les cavitats són cavitats dinàmiques, no? I aleshores no és com si claves una agulla en una fusta, sinó que dins del cavitat oral hi ha una sèrie de músculs, hi ha una sèrie d'estructures que permeten una certa mobilitat, i això va fer que l'agulla anés desplaçant i anés migrant a nivell craneal.
Vostè crec que va accelerar el seu retorn, és a dir, vostè es va voler implicar personalment en aquest cas.
Sí, òbviament, és un cas excepcional i que personalment volia poder col·laborar en aquesta intervenció.
Vostès tenien un pla que crec que van haver de canviar. Quin era el pla inicial i on els va portar aquest segon pla?
Doncs un dels factors crítics va ser el fet que, bueno, sort, gràcies tenim, de que Sant Joan de Déu té un quiròfan híbrid. Això vol dir que és un quiròfan que, a part de tenir quiròfan, té un TAC intraoperatori i un angiotac. Durant una intervenció nosaltres podem fer un escàner i una angiografia durant el mateix procediment quirúrgic.
Això, perdoni, què vol dir? Que veuen la cara per dins o què vol dir exactament això?
Sí, que es fa un TAC, un escàner, que ens permet veure tridimensionalment totes les estructures. Això és una cosa que fem rutinàriament en altres procediments, de cara que nosaltres podem veure el resultat que hem fet de la cirurgia comparat amb el que havíem planificat, i en aquest cas nosaltres ho veiem algo molt important per poder ubicar l'agulla en el moment exacte de la intervenció. Aleshores, nosaltres vam organitzar tot l'equip per poder-ho fer en aquest quiròfan híbrid, de tal manera que just abans de la intervenció vam repetir el TAC per veure exactament on estava, i de cara que buscar una agulla en aquesta ubicació és com buscar una agulla en un paller, no? Anar al més dirigits per minimitzar el dany possible, i això va ser crític, perquè un cop vam fer el TAC vam veure que aquesta agulla havia pujat significativament i estava travessant aquest forat cap a la cavitat craneal.
Però com pot ser? Per què es belluga l'agulla?
Pels moviments de la masticació. Hi ha una sèrie de músculs que amb la seva contracció i relaxació poden fer, i amb la deglució poden fer moure l'agulla i anar-la desplaçant. També els moviments de la respiració, del batec cardíac, tota aquesta sèrie de moviments interns fan que hi hagi aquest moviment de l'agulla que l'anés desplaçant.
Per tant, vostès es troben que l'agulla no era en el lloc on creien que era.
Exacte. Llavors, automàticament, en comptes d'anar a treure l'agulla per dins de la boca, que era l'abordatge inicial i que teníem previst, vam veure que l'agulla s'havia de treure a través de la cavitat craneal, i això és un abordatge neuroquirúrgic. Ens vam posar en contacte amb el doctor Hinojosa, el cap de neurocirurgia de Sant Joan de Déu, i amb l'equip de radiodiagnòstic, neurofisiologia, anestèsia, infermeria, entre tots, doncs, molts altres professionals vam coordinar-ho per poder extreure l'agulla a través d'un altre abordatge dins de la cavitat cavitat craneal.
He llegit que vostès ho volien fer tan bé i tan delicat que van anar a buscar aquest abordatge sota del cabell perquè no es veiés la cicatriu. Vaja, no sé si ho fan habitualment, però ho trobo un detall excepcional en un cas d'urgència anar a tenir aquesta idea.
Sí, bueno, en aquest aspecte tot l'hospital en si està molt sensibilitzat i sempre s'intenten utilitzar els abordatges més mínimament invasius i menys perceptibles, i especialment en la població pediàtrica, doncs que quedin totes les cicatrius amagades en plecs o a dins del cabell perquè ja siguin el menys perceptibles possible.
Com ens l'hem d'imaginar, aquesta cicatriu?
És una cicatriu que va a través de l'orella i es fica cap amunt, cap a la part temporal, que es diu la part lateral de l'orella, cap amunt del crani, i fa com una forma d'arc.
Quants punts, per entendre'ns, per fer-nos una idea de com era?
Doncs ara mateix no
sabia... Si la mare que està aquí present...
Molts. Jo no estic mirant la cicatriu ara perquè tinc una foto, doctor Rubio, i són molts punts.
Sí. És que pel que ens estàvem explicant, jo ja m'he imaginat res, que s'havien entrat foradet petit. I veig que
el foradet petit és el crani, que és com d'una moneda de 2 euros, em va comentar el doctor Hinojosa, no? Doctor Rubio,
Sí. El que passa que per accedir a una zona tan profunda... s'ha de fer un abordatge amb una certa seguretat en què es pugui arribar amb seguretat, desplaçar les estructures i al final doncs, posar l'instrumental per poder treure l'agulla amb seguretat.
Estem parlant d'una operació que a mi em sembla de ciència-ficció. Mm-hmm. Vostès veien a temps real l'aparell que intentava caçar aquesta agulla i quin aparell és? Que són unes pinces, un espillador o què és això?
Sí, el doctor Hinojosa estava amb un microscopi,